El pla de Feijóo per fer fora del govern Pedro Sánchez via moció de censura s'ha complicat encara més avui a Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, li ha respost que si volen parlar seriosament d'alguna cosa ho han de fer a Waterloo, amb Carles Puigdemont. El líder del PP, a la sortida de la reunió del Cercle d'Economia, ha dit això.
Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
Vamos, por favor.
No considera que sigui una proposta seriosa. Davant dels empresaris catalans, s'ha entès més la seva idea.
Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
El PSOE el que troba una broma és que el Partit Popular busqui el compromís de partits nacionalistes.
El Partido Popular y el señor Feijóo, por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa.
Demà tota l'atenció estarà posada en Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per intervenir a les jornades del Cercle.
Catalunya nit.
I els metges augmenten la pressió perquè el govern s'avingui a negociar millores laborals i anuncien una nova jornada de vaga. Ens ho ha explicat el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
Farem una vaga destinada i dedicada al Departament de Salut el 17 de juny, que és dimecres.
I mentrestant, els sindicats minoritaris de docents...
Justita, cobres, passa!
Continuen amb les protestes. Els sindicats majoritaris opten, però, per donar llum verda al preacord amb Educació. Al voltant del 30% del professorat ja ha votat.
I avui queda exactament una setmana per a la selectivitat i a partir de les 11 entrevistarem la nova responsable d'aquestes proves, Rosa Pàmies Vilà. Per primera vegada s'utilitzaran detectors per localitzar si algun estudiant té un aparell connectat a internet mentre fa les proves.
Els estudiants de determinades ciutats hauran de tenir en compte els problemes de mobilitat perquè la selectivitat coincideix amb la visita del Papa. Sobre aquesta qüestió, avui hem pogut saber que Lleó 14 podria incloure el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Després de la polèmica generada pel poc ús del català, s'estan ultimant els equilibris en l'ús de les diverses llengües. Explicarem què és el que sabem a aquesta hora.
El concurs de violoncel Queen Elizabeth de Brussel·les ha tingut un premi molt especial, tocar el cello de Pau Casals.
Justament per mantenir viu un cello tan valuós com aquest, un Goffriller de 1733, el millor que es pot fer és que estigui tocat. Un cello no pot estar en una vitrina o no pot estar guardat.
Doncs qui tindrà l'honor de donar-li vida als pròxims 4 anys és un jove talent italià, Ettore Pagano.
I really feel the weight and the responsibility.
He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans. S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
Respect.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Partit Popular no s'ha pres seriosament el desafiament de Junts d'anar a parlar de la moció de censura contra Pedro Sánchez a Waterloo. El número 2 del Juntaires, Jordi Turull, ha dit aquí al Matí de Catalunya Ràdio que el seu partit està obert a escoltar la proposta dels populars si accepten reunir-se amb Carles Puigdemont a Bèlgica. Alberto Núñez Feijóo, que ha estat avui a Barcelona, ha menystingut aquesta possibilitat. Àlex Giralt Robert.
Sánchez, líder del PP, s'ha limitat a respondre això quan la premsa li ha preguntat per l'oferiment de Junts. Parlem de coses serioses, ha dit Feijó quan sortia de les jornades anuals del Cercle d'Economia, i és que davant dels empresaris catalans, el número 1 dels populars tampoc no s'ha referit a la condició de veure's presencialment en Puigdemont per abordar una possible moció de censura, que en canvi sí que ha defensat des del faristol. Ha assegurat a Junts i al PNB, sense citar-los, que no vol aprofitar la iniciativa per instal·lar-se a la Moncloa, sinó per convocar eleccions.
Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
El detonant de tot plegat han estat aquestes paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio.
Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. I quan ens ho vingui a explicar, doncs nosaltres escoltarem.
Turull, però, ha reiterat que la via més ràpida per tancar la legislatura és un avançament electoral que només pot forçar el president espanyol. Fins ara, trobar-se en Puigdemont al cor d'Europa ha estat una línia vermella que els populars sempre s'han negat a creuar.
El govern espanyol ha carregat de ple avui contra aquesta proposta de moció de censura instrumental de Feijó. L'acusen de cinisme, de no tenir cap projecte per a Espanya i d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa. Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijó que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats governades pel PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. El govern espanyol ironitza amb un possible pacte del PP amb Junts i el PNB. Diuen que és un insult que reclamin el seu suport quan s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu, Elma Saiz, no ha estalviat qualificatius a l'hora de posar nom a l'estratègia de Feijó per acabar amb el govern de Sánchez. Tampoc ho ha fet el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, convençuts que Feijó no té prou suport i, per tant, diuen, no la presentarà mai. I en aquest punt, el ministre Arcadi Espanya aconsella a Feijó que, si realment pensa en Catalunya, s'assegui a negociar el nou model de finançament.
En esta tercera oportunidad, que viniendo los tiempos que nos vienen recuerda un poco a lo de San Pedro, cuando negó por tres veces, espero que no lo hagan ahora, reflexione y convalide una medida a todas luces buena para las comunidades autónomas y para las entidades locales.
L'executiu vol reunir el Consell de Política Fiscal abans de vacances, aprovar la nova llei després de l'estiu i votar-la posteriorment al Congrés. Una negociació que comença amb mal peu. Les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. I davant les crítiques del Poder Judicial, el govern espanyol no recula i manté que les accions judicials contra el PSOE són una operació orquestrada tant per la política com per la justícia per tombar Sánchez.
L'intercanvi de declaracions d'avui entre Junts i el Partit Popular també ha generat crítiques per part d'Esquerra, els Comuns i Vox, la ultradreta, però amb arguments contraris. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit. Comencem pels republicans. La seva portaveu al Parlament, Esther Capella, ha volgut explicitar que la formació tanca la porta del tot al pla dels populars per posar fi al govern de Pedro Sánchez.
A nosaltres que no ens busquin. I en aquest sentit, nosaltres amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
Pel que fa als comuns, el seu portaveu parlamentari, David Cid, ha qüestionat que Junts es plantegi la possibilitat de negociar amb el Partit Popular i amb Vox.
Els comuns no farem el caldo gros a PP i Vox. I ens sembla una mica estrany que es vulgui fer el caldo gros a PP i Vox. De fet, aquest matí sentia el senyor Turull que convidava a Feijó a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en pack.
Els ultradretans són imprescindibles perquè una moció de censura a Pedro Sánchez liderada pel PP pugui prosperar. La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra els populars, però pel fet de plantejar-se el suport de Junts i, per tant, també de Puigdemont.
Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
Doncs bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonarà. Illa ha avisat que un govern del PP tindria conseqüències nefastes. Ho ha dit davant dels empresaris catalans durant un col·loqui al Cercle d'Economia amb el president de la Xunta de Galícia i també el Lehendakari Basc. Albert Prat, bona nit.
Què tal? Bona nit. Sí, Salvador Illa ha rematat la seva intervenció en el debat a 3, enviant aquest dard als de Puigdemont si permeten l'entrada d'Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa.
No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda, del PP, estava a les antípodes i ha sigut el més clar a l'hora de reclamar eleccions a l'Estat. En canvi, el lehendakari Manuel Pradales, del PNB, ha evitat mullar-se i ha posat el focus en la crispació.
¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Por lo tanto, yo creo que con esta situación debe acabarse cuanto antes, que hablen los ciudadanos.
Pero hay que mirar más allá. Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Esto a dónde lleva?
La reforma del model de finançament autonòmic que està en marxa també ha fet enganxar el president de la Generalitat i el de la Xunta de Galícia. Rueda ha lamentat que la resta de l'Estat hagi d'anar a remolc de la proposta de Catalunya. Illa li ha contestat que no es farà enrere.
Si queremos llegar a un acuerdo, tendremos que sentarnos juntos desde el principio. Si se llega con una postura cerrada y cada comunidad autónoma, y somos muchos, llegamos con posturas cerradas, será imposible. Es lo que quiere el gobierno, para seguir mareando la perdiz de cambiar de tema. Bueno, quiero pensar que no, aunque cada vez estoy más seguro de que sí.
Yo anuncio que Cataluña no va a pedir permiso ni para hacer propuestas ni para liderar económicamente España.
I tal com ha anunciat avui el PP, el dirigent gallec ha confirmat a Barcelona que ni ell ni cap altre govern autonòmic del seu partit aniran a les reunions bilaterals que ha convocat el Ministeri d'Hisenda per començar a parlar d'aquest nou model de finançament.
Gràcies, Albert. Precisament la presidenta del Cercle d'Economia ha aprofitat que Feijóo també era un dels convidats a les jornades per posar-li deures. Teresa García Milà li ha demanat que entri a negociar la reforma del finançament, però el dirigent del PP no se li ha posat massa bé.
El gobierno ha puesto una propuesta sobre la mesa. Puede gustar más o menos, pero está ahí. Sería muy positivo que el PP la considere y entre a negociarla.
Necesitamos sosiego. Sosiego para hablar, para discutir, para discrepar, para analizar.
Doncs bé, sobre el paper i la figura d'Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, hi posem ara la mirada d'una persona que ha seguit les reunions del Cercle des de fa molt temps, l'escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
Alberto Núñez Feijóo no s'ha equivocat avui el discurs que ha fet a Barcelona, però si hem de ser justos, cal dir que tampoc ha aprofitat l'ocasió. És la quarta vegada que assisteix a les jornades del Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. L'he vist de prop tots aquests anys. L'expectativa que crea és una bona radiografia de la situació política d'Espanya. L'any 2023, l'endemà d'unes eleccions autonòmiques que van tacar de blau al mapa del país, tothom volia parlar amb Feijóo. Els burgesos barcelonins el van aplaudir molt i ell va fer una intervenció que portava al límit dels populars la distinció entre nacionalitats i regions de la Constitució. Fora d'aquí, a Madrid, no va agradar i ell va entendre el missatge. No repetiria. Els dos anys següents, la derrota de juliol del 23 va pesar massa al seu plantejament, massa amargat encara, massa ferit per una investidura de Sánchez que li ha costat molt de pair, incapaç d'entendre que bona part de l'audiència i les jornades del Cercle són aquí els seus interlocutors naturals. Es va equivocar. Però avui, en bona mesura, ha estat diferent. Més que empresaris, l'esperaven els periodistes de política pendents de la notícia, i diria que no n'hi ha hagut. Ha estat un discurs dur, duríssim, contra Pedro Sánchez, sense concessions a l'audiència, que revelen la situació crítica del govern progressista, però a la vegada ell s'ha revelat de nou incapaç de presentar-se com un líder il·lusionant. D'alguna manera, Sánchez també viu d'aquesta manca d'atractiu d'Alberto Núñez Feijóo.
Doncs bé, a les jornades del Cercle s'ha parlat molt en clau de política espanyola, ja us ho hem explicat, però també s'ha parlat en clau europea. De fet, les jornades d'aquest any conviden a reflexionar sobre l'autonomia estratègica d'Europa, que el Cercle es pregunta si és un mite o una realitat. Rafael de Ribot, bona nit.
Bona nit.
Han arribat a alguna conclusió?
Doncs, Agnès, escoltant els ponents que han intervingut a les diferents taules, podríem dir, podríem concloure,
que és un mite que voldrien convertir en una realitat. El president de CaixaBank, Tomás Muñesa, ho resumia així.
La realitat europea és que no nos creemos Europa. Yo creo que ese es el gran problema. Draghi hizo hace dos años ya, y hace dos años, el informe Draghi hizo un informe en el que, oye, todos podemos tener cosas que nos gustan más, pero ha conseguido generar un consenso de que puede ser un buen libro de ruta de lo que hay que hacer. Han pasado dos años, no hemos hecho nada, o muy poco.
I d'aquest poc que s'ha fet, no sempre, doncs alguns consideren que vagi en la bona direcció. Almenys això és el que han denunciat avui mateix, també en aquestes jornades, els presidents de Repsol i de Naturgy, Antoni Brufau i Francisco Reynés, que han denunciat que Europa no ha jugat en cap moment a equilibrar la descarbonització amb la competitivitat de les indústries.
Para ser líder de la descarbonització, los demás te tienen que seguir, si no estás equivocado. Nadie sigue, porque nadie. Todo el mundo tiene sus objetivos. Evidentemente, tener un planeta mejor, pero cada uno a lo suyo, ¿no? Y por esto lo que decía, no es ilógico que el carbón sea la energía primaria que más crece en el planeta, el carbón.
A nadie se le exige acertar, pero sí lo que se le exige es tomarla con un criterio y explicarlo.
En la seva intervenció, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, sí que ha defensat la descarbonització i també ho ha fet per guanyar autonomia estratègica. I precisament per aquest motiu ha fet una crida a les empreses perquè relocalitzin la seva producció.
Tenemos que ganar valor añadido, cadena de valor añadido en Europa. Por tanto, tenemos que relocalizar producción en Europa, no solo por competitividad, que es un gran reto, sino también porque en los últimos años ha irrumpido l'autonomia estratègica.
I el que no és un mite, és una realitat, és que Europa està perdent la cursa de la intel·ligència artificial. Francesc Guim és el CEO d'OpenShip.
Es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión. Y estamos hablando de inversiones de miles de millones. No vale invertir 10 millones, 20 millones ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo Europa tiene un riesgo brutal y una dependencia brutal.
Això són algunes de les idees que s'han compartit avui. Demà el protagonisme en aquestes taules d'anàlisi serà per la biotecnologia, un camp en què Catalunya ja té un gran protagonisme, i per la indústria militar i de defensa, en què es confia guanyar pes industrial i recuperar pes econòmic.
Passant dos minuts d'un quart d'onze, el papa Lleó XIV podria incloure finalment al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família segons fonts eclesiàstiques. L'Església catalana perfila un acord perquè el papa faci servir tant la llengua catalana com el castellà durant la benedicció de la torre en una modificació del programa litúrgic previst inicialment. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Ahir ho explicàvem aquí, s'havia publicat el missal oficial de la visita del papa a l'estat espanyol i estava previst que la benedicció d'aquesta Torre de Jesús fos íntegrament en castellà, però aquí al programa ja vam explicar també que des d'alguns sectors del catolicisme aquesta decisió havia generat malestar aquí a Catalunya. Quines novetats hi ha hagut aquest vespre?
Sí, ahir explicàvem que segons el missal oficial difós pel Vaticà, el català seria inexistent en aquest acte principal de la visita del papa a Catalunya, la benedicció de la torre, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Això ara podria canviar. Fonts de l'Església catalana asseguren que l'arquebisbat de Barcelona, liderat pel cardenal Joan Josep Omella, ha impulsat les gestions necessàries per adaptar la missa a l'interior del temple i la benedicció de la torre a l'exterior amb l'objectiu d'incrementar aquesta presència de la llengua catalana. Les mateixes fonts asseguren que, de moment, el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat.
Per tant, hem d'entendre que amb aquest gir de guió es vol donar resposta a les crítiques, eh?
Sí, diverses entitats religioses i del món cultural havien lamentat durant el dia la reducció de la presència del català en comparació a la visita de Benet XVI l'any 2010. El bisbe de Girona, per exemple, Fra Octavi Vilà, ha reconegut en públic que li hauria agradat que la nostra llengua hi tingués més pes.
Hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, però estan a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.
El govern i el Parlament també han mogut fitxa i ja han traslladat la petició a l'Església perquè el papa parli més en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I de fet, en les últimes hores, el president Salvador Illa s'ha implicat en aquestes trucades per reivindicar la importància del català i des de l'oposició, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha enviat una carta al cardenal Omella demanant que el català no sigui residual a la celebració.
Gràcies, Cèlia. Mentrestant, i en paral·lel a la polèmica per la llengua, avui s'ha sabut què costarà i qui pagarà la visita del Papa. Cèlia, dèiem que la Conferència Episcopal ha explicat que Catalunya i les Canàries pagaran 5 milions d'euros per aquest viatge, cosa que suposa un 20% del cost total.
Sí, perquè la despesa global és de 25 milions d'euros. D'aquests, gairebé 5 milions que pagaran Catalunya i les Canàries, Catalunya se n'emportarà almenys un i mig, que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els donaran les Canàries, 2 milions per part del govern canari i un altre milió que reparteixen a parts iguals entre els cabildos de Gran Canària i Tenerife. La Comunitat de Madrid, en canvi, no donarà diners, sinó el que cedirà seran espais i serveis. Tot això, Fernando Jiménez Barrio Canal, que és coordinador general adjunt del viatge, ha aclarit que gran part d'aquesta visita papal la finançaran patrocinadors privats i donatius.
Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
Aprofitant el viatge de Lleó 14 a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb el Papa.
Sí, però de moment no han rebut cap resposta. És el cas de Miguel Ángel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
Quan el Papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
La Conferència Episcopal assegura que no sap si aquesta trobada s'arribarà a produir i apunta que, si finalment es fa, se sabrà ja a posteriori.
Gràcies, Cèlia.
Vuit minuts i mig i arribarem a 2:15. Ho hem sabut aquesta tarda, els metges catalans tornaran a fer vaga. Segons us pot avançar Catalunya Ràdio, la nova jornada de mobilitzacions serà d'aquí 2 setmanes, en concret el dimecres 17 de juny. El col·lectiu assegura que, tot i que serà la 12a vaga que fan, el govern encara no ha mogut fitxa per atendre les seves reclamacions. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit. Els facultatius reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament que sigui el marge de la resta de professionals sanitaris. Una reivindicació que fa mesos que arrosseguen. Aquesta serà, com deies, la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en la setmana de vaga també que els principals sindicats espanyols en l'àmbit sanitari també promouen per demanar reformes al Ministeri. Justament avui, el Consell de Ministres ha decidit tirar pel dret i ha aprovat el nou Estatut Marc, que prohibeix les guàrdies de 24 hores. El text, però, no compta amb l'aval dels sindicats, que no hi estan del tot d'acord, no per aquest aspecte, sinó per d'altres. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, explica tant de declaracions a Catalunya Ràdio que la convocatòria de vaga no és, però, una reacció a aquesta aprovació d'avui del Consell de Ministres.
Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
La convocatòria de vaga va en paral·lel, a més, a la campanya que aquest mateix sindicat, Metges de Catalunya, ha posat en marxa per reduir les hores extres que han de fer els metges. En un comunicat, el Departament de Salut assegura que Catalunya és de les comunitats que més esforços ha fet fins ara per millorar les condicions dels facultatius i demana al sindicat que s'assumi a un grup de treball per abordar la reorganització del sistema.
I pel que fa a les reclamacions laborals del sector educatiu, els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui ha estat el torn de Barcelona, on, segons dades del govern, el seguiment ha estat del 12%. Maria Costa.
La vaga l'han convocat els sindicats.
Sembla que tenim algun problema amb aquesta connexió amb la Maria Costa. En tot cas, podem continuar
amb altres qüestions. Per sort tenim aquí en guàrdia el Joan Vilaplana. Benvingut de nou, Joan.
Bona nit.
A veure, som ara mateix a un any de les eleccions municipals i els alcaldes del PSC es plantegen com evitar que els casos judicials que esquitxen al PSOE i que van apareixent als mitjans de comunicació de manera constant els afectin electoralment. Com viuen els alcaldes socialistes catalans tot això que està passant al PSOE?
Doncs mira, diversos batlles del PSC consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tot i això, demanen prudència i creuen que el temps els juga a favor. Coincideixen que per retenir les alcaldies han de fer valer les polítiques públiques fetes en els seus municipis. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi, presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
Per cert, recordem que la mateixa Lluïsa Moret deia ahir que el PSC ja ha lliurat tota la documentació sobre la campanya electoral de fa 2 anys, que va dur Salvador Illa a la presidència. Els l'havia reclamat l'Audiència Nacional en el marc del cas Leire.
Gràcies, Joan. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació internacional que avui arriba també amb titulars importants. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco 1000 excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Sí a tot.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Ara, la casa aguanta la respiració. De la pell del món, de Xavier Mas Cravioto.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Dos minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Les organitzacions pro drets humans denuncien que la nova legislació europea respecte a la immigració afavorirà els abusos i també les detencions perllongades en llimbs legals. A l'espera de la ratificació final, la deportació d'immigrants fora dels 27 és la victòria definitiva del model italià. En declaracions a Catalunya Ràdio, la responsable de migració d'Amnistia Internacional a Brussel·les, Olivia Sandberg, ha advertit que la Unió Europea ha convertit les polítiques anti-immigració en un fet habitual.
Ha cambiado mucho el ambiente político europeo. Se ha normalizado una manera de hablar de la migración que es extremadamente hostil. Se ha normalizado una especie de políticas que discrimina y que excluye mucho a personas racializadas y migrantes y que genera políticas que son, bueno, medidas que son desproporcionadas.
Bona part dels governs europeus veuen la mesura amb bons ulls i el país més important, Alemanya, ja treballa per aplicar-la. La posició del canceller Friedrich Merz en aquesta qüestió no és nova respecte del seu predecessor, el socialdemòcrata Olaf Scholz, però tot plegat suposa un gir respecte a l'etapa d'Angela Merkel. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
Bona nit. A Alemanya, el govern actual ja fa mesos que veu com l'extrema dreta s'ha situat en la primera opció en les preferències de l'electorat. Per aquest motiu, l'enduriment de les polítiques d'immigració són dalt de tot de l'agenda política. En paraules d'Alexander Dobrindt, ministre de l'Interior d'Alemanya i membre del conservador partit de la Unió Social Cristiana Bavaresa, del que es tracta és de desmuntar el negoci de les xarxes d'immigració il·legal. És una reforma a la que ell dona la benvinguda.
Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
El següent pas, segons el ministre, consistirà en posar-se d'acord amb els altres països impulsors del canvi en la política d'asil europea. I això vol dir posar fil a l'agulla de cara a la construcció d'aquests hubs de retorn, l'eufemisme emprat per parlar dels centres de deportació a tercers països, un objectiu que els alemanys situen de cara a finals d'any. Segons Dobrindt, ja era hora que la política d'asil a Europa fos més dura i més estricta.
Полстраны, пацаны, в полцены говорит Москва. И пьяны в полвины, и дыра в полведра говорит Москва.
En punt 11:15 de la nit, els equips de rescat d'Ucraïna continuen buscant supervivents entre la runa després d'un dels atacs russos més greu dels últims mesos. Almenys 23 persones han mort i 130 han quedat ferides, un balanç especialment sagnant a Dnipro i Kiev. El president Zelensky ha demanat més sistemes de defensa aèria. Anem cap a Moscou. Cristina Solias, bona nit.
Bona nit. Putin ha complert l'amenaça d'escalada després de 10 dies acumulats arsenal. Aquesta matinada ha llançat 656 drons i 73 míssils amb l'objectiu de desbordar les defenses aèries. Ucraïna ha creat un escut que neutralitza el 90% dels drons, però pateix molt amb els míssils. Té poques bateries Patriot que li dona Occident i avui una trentena de míssils russos han tocat el seu objectiu. Per això Zelensky demana a Europa que els en proveeixi, ja que no descarta que Rússia reprengui els atacs en les properes hores.
Tenim informació d'intel·ligència que un atac massiu podria tenir lloc aquesta nit. Sisplau, us ho prego, pareu atenció a l'alarma. Tots els socis junts, tothom a Europa, ha de continuar treballant perquè hi hagi míssils per a la nostra gent.
Zelensky ha tornat a demanar a la ciutadania que baixi als refugis. Aquesta passada nit, les andanes del metro de la capital s'han tornat a omplir com feia temps que no es veia. Putin busca sembrar el terror entre la població, esgotant-la física i psicològicament, ara que no pot avançar al camp de batalla.
I més enllà dels bombardejos indiscriminats com el d'avui, la situació a la línia del front és ara molt complicada per al Kremlin. I els analistes amb qui has parlat, Cristina, preveuen que Vladimir Putin haurà de rebaixar els objectius d'aquesta guerra.
La situació al front és complicada perquè els drons ucraïnesos ja ataquen a més de 150 quilòmetres de distància de la primera línia. Això vol dir que totes les carreteres que l'exèrcit rus fa servir per abastir-se estan sota amenaça. Al corredor de Crimea hi ha centenars de camions carbonitzats als vorals de la via i, segons explica a Catalunya Ràdio l'expert militar de la BBC, Ilya Bichev, 70.000 soldats russos que lluiten al front sud corren el risc de quedar aïllats.
Aquest grup necessita subministraments, necessita aliments, necessita municions, equipament, necessita armes, necessita rotació, necessita reforços.
Ara per ara, Rússia no té manera de contrarrestar aquests atacs de mitjana distància, un avantatge que Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar, però segons Abishev, marcarà un punt d'inflexió en el conflicte.
Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat, serà catastròfica.
Els experts coincideixen que amb la superioritat dels drons ucraïnesos, Rússia ja no podrà guanyar la guerra sota els seus termes.
Israel ha continuat atacant avui el Líban, l'endemà que Donald Trump anunciés que el primer ministre Benjamin Netanyahu havia acceptat no bombardejar a Beirut si Hezbollah deixava de llançar coets contra el seu país. Bé, la conversa entre els dos mandataris va ser tensa, segons informa el mitjà digital Axios, i Trump va arribar a dir a Netanyahu que estava boig i que era un ingrat per torpedinar les negociacions amb l'Iran amb l'escalada militar al Líban. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit, sí. De fet, el mateix Netanyahu va dir ahir mateix que l'operació militar al sud del Líban continuava com estava previst, malgrat l'anunci de Trump. Això ho va dir just després de que aparegués el missatge de Trump a la seva xarxa social. Avui, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, insisteix que res ha canviat i que si Hezbollah reprèn els atacs contra el seu país, ells bombardejaran Beirut.
Els nord-americans van donar suport a aquest principi, que és un canvi respecte al que hi havia abans, i el van transmetre al govern libanès i a totes les parts implicades. Les ciutats israelianes al davant de Beirut, si no hi ha pau aquí, no hi haurà pau allà.
El conflicte del Líban és una part de la guerra a tot l'Orient Mitjà, però recordem que hi ha l'apartat de l'Iran. Les negociacions sembla que continuen. El president nord-americà ha tornat a negar avui que s'hagin suspès. Insisteix que els contactes són a diari, pràcticament. Al Congrés, el secretari d'Estat, Marco Rubio, defensa les negociacions amb Teheran perquè diu que estan donant fruits, tot i que no s'atreveix a posar-hi data sobre un possible acord.
Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
Rubio nega que els Estats Units hagin ofert a l'Iran aixecar-los les sancions a canvi de reobrir l'estret d'Hormuz. De fet, fa poca estona el Departament del Tresor ha anunciat noves sancions a l'Iran, de manera que això no està sobre la taula.
Gràcies, Ignasi. To be broken, the wound is painfully open. The beauty is in the finding, the darkest parts of the ocean. Deep waters in motion, the tide was coming in heavy. I always knew I was chosen to handle whatever chose me. Picking all of my poisons, abandoning my emotions.
I atenció a aquesta història perquè creixi moltíssim la indignació al Regne Unit per l'assassinat d'un noi universitari blanc fa mig any. La policia el va detenir, tot i haver rebut múltiples punyalades del seu agressor, que era un jove sikh que va fer una falsa denúncia d'atac racista. L'assassí ha estat condemnat a 21 anys de presó. La família denuncia el tracte inhumà de la policia i són unes imatges que estan circulant molt per diferents xarxes. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat. Aquest és un fragment de la gravació policial.
Què t'ha passat, amic?
M'han apunyalat.
T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
La policia no comprova si està ferit i deté i amb manilla Novak. Es creu el relat de Vikram Dikwa, condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Les imatges han colpit la societat britànica. D'una banda, molts demanen revisar la norma que deixa portar ganivets als creients d'algunes religions, com és el cas dels sikhs, a qui es permet portar una daga. Sentim la ministra de l'Interior britànica, Savannah Mahmood.
Portar un ganivet amb finalitats religioses és una cosa. Utilitzar-lo, com va passar tràgicament en aquest cas, és un altre de ben diferent. És un acte vil.
De l'altre, tiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. Sentim Nigel Farage, de Reform UK.
We need a change in culture.
Cal un canvi cultural. Prou de prejudicis antiblancs. Cal promoure la idea que la vida dels blancs importa tant com la dels negres.
La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. I el primer ministre Keir Starmer ha reclamat a la classe política que no promogui la divisió en la societat.
El turisme bat un nou rècord a Catalunya.
Entre el gener i l'abril ha rebut el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, gairebé 5.400.000 persones, 40.000 turistes més que fa un any. També és l'any on s'han rascat més la butxaca, amb una despesa mitjana de 1.200 euros per persona, un 13% més que l'any passat. Entre les nacionalitats destaca l'afluència de francesos, italians, anglesos i nord-americans. Catalunya ha concentrat un de cada 5 visitants que han entrat entrat a Espanya.
I en part per això, l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
Sí, perquè el maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest any.
Sí, segueix creixent la nostra economia, sí, seguim aproximant persones al mercat de treball i sí, aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
A les llistes de l'atur també hi ha 6.900 persones menys que a finals d'abril. Ara hi ha 307.000 parats a Catalunya, el valor més baix en 18 anys, segons el Ministeri de Treball. Les persones que han trobat feina ho han fet sobretot al sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
Han detingut un home per assassinar la seva parella a Callosa de Segura, al País Valencià.
La Guàrdia Civil ho investiga com un crim masclista. La víctima tenia 48 anys i hauria mort escanyada a casa seva. L'home, que ha confessat el crim davant dels agents, tenia denúncies per maltractaments d'altres parelles, però no de la víctima. Desenes de persones han participat aquesta tarda en un minut de silenci per la víctima.
A Lleida han arrestat quatre joves per atacar amb destrals i pals veïns del barri de la Bordeta.
L'enfrontament ha passat quan el propietari d'un pis s'ha encarat amb uns joves que li havien ocupat l'habitatge. L'home ha rebut el suport de diversos veïns que l'han defensat dels atacs dels quatre nois que anaven armats amb destrals, pals i armes blanques. Els detinguts són tres homes i una dona d'entre 18 i 21 anys i hi ha dues persones ferides lleus.
Les abundants pluges de la primavera i també les altes temperatures de finals de maig multiplicaran la presència de mosquits i paneroles a Catalunya els pròxims dies.
Tot i que encara falten unes setmanes per l'arribada de l'estiu, la combinació d'aquests dos elements ha creat les condicions ideals per la proliferació de plagues. Anna Garriga és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
Malgrat que la calor és un element imprescindible per l'aparició dels mosquits, les temperatures extremes i les nits tropicals, en canvi, n'atrauen l'expansió.
Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, referent del periodisme i la crònica cultural del país.
Va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va ser subdirector amb motiu del documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera. A l'abril, Cadena recordava que va ser ell mateix qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després del franquisme.
Jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
La seva trajectòria destaca també per la col·laboració en mitjans com El Periódico i per la publicació d'una setantena de llibres de cultura catalana.
La Comissió Europea ha donat llum verda al paquet d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Són 54 milions d'euros que, segons les organitzacions agràries, arriben tard. Lleida, Júlia Albacar.
Els ajuts han de servir per compensar l'augment dels costos del combustible derivats de la guerra a l'Orient Mitjà. Concretament, seran 20 cèntims per cada litre de gasoil comprat entre el 22 de març i el 30 de juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. Es tracta d'una línia d'ajuts que fa temps que reivindica el sector de la pagesia. Les organitzacions agràries ho valoren positivament, però lamenten que s'hagi tardat tants mesos a tirar endavant l'ajut. Sentim Joan Carles Massot de Jarc, Josep Carles Vicente d'Unió de Pagesos i Pere Roque de Saja.
Quan s'ha executat una mesura sempre arribem un pèl tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguin.
Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
Que també demanen celeritat per altres ajudes, com per exemple la que ha de pal·liar l'augment del cost dels fertilitzants disparat també per la guerra.
I un acord entre les parts redueix d'una desena a 4 els acusats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, al Baix Ebre. El cas arriba a judici més de 14 anys després dels fets. Tortosa, Jordi Barranca.
Durant les qüestions prèvies s'ha formalitzat l'acord entre les acusacions i alguns dels implicats en la causa.
Debemos absolver y absolvemos, por un lado, a Juan Carlos Torres Sanchís, a Enric Sabaté Cabrera, que debemos absolver y absolvemos a Antonio Fornós i Cern, a doña Manuela Buera Giraver, que debemos absolver y absolvemos a Bankia CaixaBank Sociedad Anónima, también debemos absolver y absolvemos a Mafre, a BDO Auditores Sociedad Limitada.
El principal acusat continua sent l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer.
Doncs ara sí que us podem explicar, falten 17 minuts per arribar a les 11, que els sindicats minoritaris contraris al preacord d'educació continuen amb el cicle de vagues i demà criden a fer-ne els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dèiem que avui ha estat el torn de Barcelona, on segons dades del govern el seguiment ha estat del 12%. Maria.
La vaga l'han convocat els sindicats CGT, Intersindical i COS. A primera hora els docents han tallat l'accés a la Casa Batlló i més tard ha començat la manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona, una protesta que, segons la Guàrdia Urbana, ha reunit un miler de persones. Ingrid Xavarri és una de les portaveus de la CGT.
Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
La consulta sobre el preacord estarà oberta fins dijous al migdia i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
A punt d'arribar a 3:15 de la nit, farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada una història maquíssima, un concurs de música sobre violoncels, que un dels premis era poder tocar els pròxims 4 anys el violoncel que feia servir Pau Casals. De seguida ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes, silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Així sona el mític cello que Pau Casals va tocar durant més de 60 anys i que ara la seva fundació ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del violoncel. Amb aquest gest volen impulsar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. L'entrega de l'instrument s'ha fet aquesta tarda a Bèlgica, per això hi connectem ara en directe. Hi ha anat el nostre corresponsal, el Bruno Fortea. Bona nit, Bruno.
Hola, bona nit, Manel.
Com ha anat aquest acte? Explica'ns això.
Doncs mira, a mi m'ha servit per constatar que, més enllà de Catalunya, Pau Casals també és una figura universal. Amb aquesta llarga ovació, el públic belga ha rebut l'icònic violoncel de Casals i qui tindrà l'honor de tocar-lo durant els propers 4 anys és Ettore Pagano, aquest noi.
I really feel the weight and the responsibility.
He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
S'anirà
fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
Se l'endú prestat perquè ha guanyat el prestigiós concurs Queen Elizabeth de Bèlgica. A l'estiu, aquest violoncel de Casals es podrà sentir a Catalunya. Ettore Pagano farà un concert al Vendrell i un altre al Palau de la Música.
Of course, the encore I will play... maybe a Casals encore.
Per descomptat, hauria de tocar un bis de Pau Casals, amb el cello de Pau Casals. Estic segur que tocar-lo a Catalunya m'ajudarà a entendre millor el llegat i la cultura de Pau Casals.
Of Pau Casals.
Pel director general de la Fundació Pau Casals, el Jordi Pardo, aquesta iniciativa serveix per homenatjar la memòria de Casals.
Bueno, aquest era el desig del mestre. Sí, el mestre, que ell de jovenet va rebre una beca que li va permetre estudiar 2 anys a Madrid, que van ser cal per ell. La idea de donar suport als joves talents era formar part de dels seus desitjos.
I diu que un violoncel no pot quedar-se en una vitrina a casa d'utilitzar. El vicepresident de la Fundació, Narcís Serra, diu que aquest cello en concret conserva una sonoritat única.
Ha estat molt cuidat pel Pau Casals, que el devia fer revisar molt sovint. Un cello, si té la sort de caure en mans d'en Pau Casals, ha fet sort. Li va treure tot el seu suc o potencial de so.
I ara volen que aquest potencial, doncs, el pugui treure una altra persona, una altra jove violoncel·lista. I això, que aquest cello, conegut com a Gofrillar, Manel, el van fabricar a Venècia ara fa uns 300 anys, 3 segles. Per tant, sí que el va tractar bé, Casals, sí.
Ostres, sí, quina pressió per aquest pobre jove. Bueno, pobre no, que a veure, està complint un somni, tocar el violoncel de Pau Casals i el Palau de la Música, per exemple, però,
està
ostres...
Està molt emocionat.
Clar,
sí, sí.
Imagina't portar això passejant amb el metro o vés a saber. No sé quina mena de mesures prenen, però, en fi, esperem que no tingui cap ensurt.
Ha estat restaurat per una de les millors lutiers del món que viu a Nova York per tal de poder, doncs bé, preservar al màxim la sonoritat. O sigui que no en tenen cura sí. De manera regular. Sí.
Però m'estàs posant cada vegada més nerviós, per aquest pobre jove. Descuidar-te el que et caigui, en fi.
A més, m'ha dit que pesava molt.
O sigui, ah, sí?
Sí, doncs... sí, m'ha dit. L'he sentit molt pesat.
No, segur que té experiència, encara que sigui jove, en cuidar-lo. Moltíssimes gràcies, Bruno. Ha estat,
i farà molt bé.
I tant, una història molt bonica. Gràcies i bona nit.
Adéu, bona nit.
Disset anys després del gran èxit de la novel·la i posterior pel·lícula, Criades i senyores, l'escriptora nord-americana Catherine Stockett torna a Mississippi amb el seu segon llibre, El Club de les Indomables. L'autora ha admès a Catalunya Ràdio que la van afectar les crítiques del seu primer llibre pel fet que explorava la vida de criades negres a través dels ulls d'una dona blanca. I ha pogut parlar Montse Camps.
Stockett va començar a escriure El Club de les Indomables fa més de 10 anys, quan ja va passar prou temps de l'immens èxit de Criades i senyores, que va vendre 15 milions d'exemplars, però que també va rebre crítiques per apropiació cultural. Admet que va necessitar temps per allunyar-se del soroll.
At times it was very hard because...
Va ser difícil acceptar totes aquelles crítiques. Vaig passar els meus moments perquè el missatge que jo volia traslladar i el de fet el que sempre vull transmetre amb les meves obres és que és molt important i per mi, com a autora i escriptora, és la meva responsabilitat justament transportar el lector a un altre món, a un món diferent del seu, i que siguem capaços de posar-nos a la pell de l'altre.
El llibre actual aborda el paper de la dona al conservador estat del Mississippi de la Gran Depressió, i Stockett adverteix que en el moment actual els drets de les dones estan en perill.
Sí,
els drets de la dona és que s'estan perdent, clarament, a Nord-Amèrica, el conservadorisme és la corrent predominant. No estic dient amb això que estiguem tornant a l'any 1933, però cal que anem amb molt de compte, sobretot les dones.
El Club de les Indomables també aborda el tema de l'esterilització forçada a dones considerades dèbils mentals o promíscues.
I en temps de cultura, el comentari, la mirada d'una enamorada de les paraules, la nostra col·laboradora Blanca Llum Vidal.
Hi ha interjeccions que evoquen remors i murmuris, brunzits i cruixits i tota mena de fresses i sons, de senyals més aguts o més greus, melòdics i acústics, endreçats o caòtics i tan antics com la pols, la fotosíntesi, la placenta i els virus. Un concert d'existència que brama i renilla, que escataina i que lladra, que parrupa i miola, i que refila i que rauca, i que a vegades se sent molt de lluny i seguit, com un vapor que tremola, com un silenci que vibra, com un forat fet d'espasmes, de turbulències i cops. Hi ha interjeccions com ara rum-rum, que tenen el do de reunir per tornar-se coral i un concert col·lectiu, Allunyada del jo que fa solos i que només parla d'ell, de l'altaveu d'un mateix i del micro privat i del vis egocèntric, la Yamalo ha convertit un rum-rum en una declaració de principis. Allò que importa, em sembla llegir en el llibre que ha publicat enguany als Jardins de Samarcanda de Cafè Central, és intentar pressentir l'avalot que som tots barrejats en el món. La sirena i la pedra, la carronya i la planta, l'humà i el mosquit, la flor aventurera i el peix, la vaca i l'animal extingit. Es tracta, per tant, d'una polifonia política que s'atreveix a assumir que ni tan sols l'erotisme és propietat de la bèstia que destrueix el planeta i que té fe en el desig i en la bossa de plàstic que travessa oceans i que ofega granotes. Sóc una flor, ve l'abellot, embronzit libidinós en penetra i vibra. Mal que els fills no seran seus, és nostra la música. Amb un gest gairebé sediciós, la filiació és desplaçada, del neguit per l'empremta genètica fins a la bellesa ecològica. Amb només un poema s'aconsegueix desactivar la mirada que s'embarranca dins d'ella, l'antropocèntrica, l'obsedida en la identitat solitària que el capitalisme promou. I així fa un altre. Nosaltres, en xarxa i des de sota, marquem el pols comú, la bioelectricitat que viva i enraona. El plural que aquí parla no és mamífer ni homínid, sinó el producte de la simbiosi entre un fong i un cianobacteri o una alga. Que es tracti d'una associació d'organismes que es beneficien recíprocament i que sigui aquesta relació natural la que marca el pols comú o els tentacles i arrels d'una assemblea i d'un grup, em sembla, de nou, una fugida de l'individualisme més cruel i més cru que migparteix el present i una defensa de la dependència més fonda, més solidària i més lliure.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4 minuts i mig, arribarem a les 11. Ricard Isidro, bona nit.
Bona nit.
Anem amb els àudios dels esports. El Barça de bàsquet canvia de cara.
A final del partit, molt bon Barça el que hem vist avui, 23 punts de diferència en el pitjor moment. Ha sortit la millor versió.
Victòria important del Barça a la pista de l'Ucam de Múrcia per 68-91 en el primer duel de quarts de final de la Lliga CB. Primer, perquè afavorirà la derrota contra el València el cap de setmana, i segon, perquè ara els blaugrana dominen per 1-0 en una sèrie al millor de 3 partits que dijous passa al Palau. Per tant, un triomf suposaria passar a les semifinals. Demà serà el torn del Joventut, que també té el factor pista en contra en aquesta sèrie contra el Baskonia. I un punt d'última hora, el Madrid ha perdut 97-98 contra el Tenerife, també primer partit de play-off de quarts de final.
Doncs resultat sorprenent. I el Barça de futbol, una sortida anunciada que vol dir entrada de diners.
Ansu Fati, la juga cap a Suárez, xuta Ansu Fati!
El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Després d'un any cedit al club monegasc, el Barça tindrà ara aquest ingrés i s'estalviarà, el més important, la fitxa del davanter, que és de 20 milions d'euros computable en dues temporades. El club blaugrana reserva més un percentatge en cas d'un futur traspàs del davanter de 23 anys, que aquest any al Mònaco ha marcat 12 gols en 30 partits. Per cert, un Ansu Fati d'aquí potser d'aquí uns anys. Parlem a la secció de cultura, ja que el 19 de juny publicarà el seu primer single, que portarà per títol Sea
què
Como
Sea. Ara? Què dius ara?
Això sí que és una sorpresa, eh?
Però forta, eh?
No ho esperàveu, eh? Sí, esport i cultura. No.
Hosti, que bo. O sigui, és, canta, li agrada.
Es veu.
Agrada,
no?
Haurem d'esperar aquest dia de mes de juny.
A veure, a que es pronunciï, no? A sentir-la.
És instrumentista, no ho sabem.
Potser és autotune tot. És no ho sé, també. No. Hi ha molts èxits amb autotune, però...
Però mira que ara m'has deixat aquí amb les ganes, eh?
Doncs estarem pendents
aquest dia. Sea Como Sea, comença a rimar.
Ja ens ho portaràs. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Tenía ganas de escribirte, afilando bien la pluma. Chambo viene a cantarte, pa' que te sientas segura. Antes que la fama o el dinero, dame la verdad. Si el amor que sientes es sincero, no midas lo que da. Que la vida es muy corta pa' callarte lo que piensas. Y las piedras del camino priva te dan experiencia. Nosotras somos fresca, fresca, la brisa en la mañana, fresca, la pera y la manzana, fresca, la hierba buena y la...
Hosti, quin gir que ha fet de cop la cançó, ara sí que ho veiem clar.
Ha trigat uns quants segons, eh, sí, a sortir, però fresca.
I tant, fresqueta, fresqueta. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs sí, 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 és una cançó de Xambau que es diu Fresca. Doncs sí, demà tindrem sobretot fresca matinal, però també es notarà al migdia. Avui les temperatures, doncs els valors més alts han quedat encara als 34 graus a l'Aldea. Hi han hagut ruixats, tempestes, calamarsada, pedregada. Per tant, avui hem tingut una tarda en moviment cap al nord i nord-est, fins i tot amb algun registre que ha superat aquests 50 litres per metre quadrat. I tot això ens portarà aquesta refrescada matinal que es notarà a tot arreu, es notarà més cap a comarques interiors, cap al Pirineu, Prepirineu, cap a les valls del Pirineu, amb valors per sota dels 10 graus en alguns casos, també cap a Ponent, 10, 11, 12 graus com a molt, on menys es notarà aquesta refrescada, doncs és a la costa i sobretot a la costa central. Encara l'estat de Barcelona doncs pot quedar aquesta mínima entorn als 19 o 20 graus. També es notarà una mica aquesta fresca, al migdia ja no seria, no parlaríem de fresca, però aquesta baixada de les temperatures també al migdia. Això sí, en un dia molt estable, no tindrà res a veure amb avui, tindrem sol, de matinada pot caure alguna gota cap a la costa central, aquesta propera nit i matinada, d'aquí unes quantes hores, però després, tant al matí com la tarda, tindrem estabilitat, alguna nuvolada, i això sí, aquestes temperatures que quedaran un pèl més baixes.
Doncs de tot el que hem explicat avui, per algunes persones els hi acabes de donar la millor notícia del dia.
Home, que baixi una mica la temperatura. Sí, ja està bé, que refresqui, sí, perquè sí, hi haurà temps de calorades. Ja està sí, bé, ja està bé. Arribaran.
A gaudir-ho.
Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.